Bona nit, són les 9. El cas del Poloni 210 ja té una segona víctima. No estem, de moment, davant d'una situació tan greu com la de l'exespia rus Alexander Litvienko, a qui avui justament fan l'autòpsia, però déu-n'hi-do. Ara resulta que un senyor anomenat Mario Scaramella, un misteriós professor italià expert en espionatge a la Unió Soviètica, es va reunir amb Litvienko el dia 1 de novembre al ja famós restaurant japonès de Londres. I segons informen els mitjans britànics, també està contaminat amb poloni 210. N'hi han trobat a l'orina, no sabem quin és el grau d'afectació que ha tingut, ni si és mortal, però aquesta broma del poloni ja fa estona que ha deixat de fer gràcia. Ara diuen que darrere l'enverinament hi pot haver membres dels serveis secrets soviètics que actuaven per lliure. Actuaven per lliure, però amb un element radioactiu que no es pot comprar a la botiga de la cantonada. I que, tot fa pensar, van portar amb un vol de la British Airways de Moscou a Londres. Ara tenim milers de persones espantades perquè aquell avió, amb les corresponents restes de radiació, han circulat fins no fa gaire per múltiples rutes, entre d'altres Barcelona-Londres. La Generalitat, de fet, ha rebut prop de 200 trucades de persones que han volat amb aquests avions i que estan preocupades. Diuen les autoritats sanitàries que no hi ha motius per patir, però sí que és veritat que tot plegat fa una mica de basarda, atès que estem davant d'un enemic invisible. Tant fer-nos treure les sabates i el cinturó a l'hora de passar el control i al final resulta que l'amenaça venia per una altra banda. El fenomen Putin no és nou. Tenim els permanents abusos de drets humans a Txetxènia i nombrosos episodis, com el segrest de l'escola de Beslan, on es van aplicar mètodes més que expeditius per resoldre'l. I sempre hem fet el mateix, mirar cap a una altra banda perquè els europeus necessitem el gas i el petroli rus. Però un dia o altre caldrà començar a pensar que aquesta idea de Putin com a mal menor pot acabar-se convertint en un mal major. Aquest és el Cafè de la República número 219. Tal dia com avui, de l'any 1825, ens va deixar Alexandre I, tsar de Rússia. Aleshores, encara per cert, no s'havia descobert el poloni 210. Però avui, a 4:45 de la tarda, a la Clínica Sant Jordi de Sant Andreu, de Barcelona, ha nascut un nen que es diu Tomàs, el fill de la Mireia i el Nacho. Felicitats! Comencem aquest Cafè de la República amb un pensament d'Antoine de Saint-Exupéry, que diu: estimar no és mirar-se l'un a l'altre, és mirar junts en una mateixa direcció. A la Diagonal de Barcelona els arbres s'han vestit de festa i s'han penjat llaços vermells sobre les seves branques.
El Cafè de la República, Catalunya Ràdio.
Bona nit, Xavier Escudé. Aquesta cadira, no sé, no li acabo de trobar la mida, no hi estic massa còmode.
Jo, en canvi, estic a la teva, tu.
Sí, no sé què passa avui, però hauran notat els nostres oients que hi ha una estranya desaparició, no?
Sí, home, crec que tothom s'ha adonat que no ets Joan Barril.
No, efectivament, no sóc el Joan Barril, ni tu ets el Pere Mas, sinó que ets el Xavier Escudé i el senyor Barril el tenim aprofitant una mica aquests dies, eh? Del pont de la Puríssima. És veritat, no?
És veritat, és veritat.
Doncs que descansi de gust allà on es trobi. I nosaltres, si et sembla, anem a repassar una mica les notícies més destacades d'aquest dia 1 de desembre, primer dia de desembre, i per a moltes persones pot ser l'inici d'un llarg pont. En el cas nostre no serà així, perquè farem programa la setmana vinent, llevat dels dies que són festa i d'això del futbol. En fi, anem a parlar del Poloni 210, perquè ja tenim una nova víctima. Es tracta del professor italià Mario Scaramella, a qui li han trobat rastres altes de radiació a l'orina i que es va reunir amb l'exespia rus Alexander Litvienko. Concretament, van trobar-se el dia 1 de novembre al ja famós restaurant japonès de Londres. Diem que ja tenim una víctima, però pel moment està en observació. Encara és viu, per sort.
A Catalunya, l'enverinament té les seves particulars conseqüències, perquè ja són 200 les persones que han trucat a la Generalitat preocupades perquè van viatjar en algun dels avions de British Airways, on hi han trobat restes de poloni. Ningú, però, presenta símptomes d'enverinament.
La detenció de tres etarres al sud de França provoca tensió entre el govern i Batasuna, que, en la veu de Josepa Permac, avisa que les coses no van bé.
La situación es insostenible en este país desde hace días, desde hace semanas y desde hace meses. Entre el gobierno español y el gobierno francés, todos los gestos que pone encima de la mesa son sentencias judiciales, detenciones policiales, ilegalizaciones, prohibiciones. No estaría mal que dejen de hacer gestos.
Això és el que deia Permac, però la vicepresidenta de la Vega evita caure en alarmismes i no vol fer comparacions. Per ella, el procés segueix endavant.
El gobierno no está ni más ni menos optimista que hace 9 meses. El gobierno está en su sitio y hace todo lo que corresponde para llegar al fin de la violencia.
Observi-se que hi ha, doncs, una certa prudència per part del govern i també el senyor Permac, malgrat denunciar aquesta tirallonga de coses, diu que són gestos, o sigui, una detenció i tot el que està passant són gestos. Això vol dir que, d'alguna manera, la cosa potser està una mica treballant-se per sota, potser. Avui fa un mes de les eleccions al Parlament de Catalunya, sembla que va seguir, però ja fa un mes, i ara que ja coneixem el govern i que ahir es van nomenar els primers secretaris i els primers alts càrrecs, avui el Parlament ha començat a treballar, ha començat la seva activitat i s'hi ha fet la primera sessió. Avui tocava crear les diferents comissions de treball.
Convergència i Unió ho ha aprofitat per anunciar quina mena d'oposició faran. I la cosa ja és coneguda. Un govern a l'ombra que vigilarà l'executiu Montilla. Per cert, que des d'un altre punt de l'oposició, des del PP de Madrid, Ángela Acebes avisa que encara hi ha una cosa pitjor que la redacció de l'Estatut, el seu desenvolupament.
Un estatuto de estas características es ni más ni menos que un torpedo en la línea de flotación de la igualdad, la solidaridad y la cohesión del Estado en cualquier circunstancia. Pero lo es todavía más cuando el encargado de interpretarlo, después de todas las maniobras de Zapatero, ha resultado que lo va a interpretar y lo va a desarrollar un partido independentista y radical cuya lealtad a los principios constitucionales o a la idea de España es simple y llanamente nula.
Vaja, independentistes, radicales, la cançó ja el sona una mica, no? Sense cap especial novetat en aquest front. Parlem ara de la línia de molt alta tensió. Ara resulta que és objecte de desig pel comissari europeu d'Afers Econòmics, el senyor Joaquín Almunia. El polític avisa que la Unió pressionarà perquè es faci la interconnexió, i com més aviat millor.
Esa decisión no puede ser aplazada indefinidamente, porque ¿cuáles son las consecuencias de aplazar una decisión de esa naturaleza y cuáles son las ventajas de adoptarla? Esa es la manera de hacer presión, una presión basada en argumentos.
Com si s'haguessin posat d'acord, també s'ha pronunciat sobre el particular el president de la Red Eléctrica Española, Luis Atienza, que ho pintava bastant fosc.
Es un sistema precario. Es decir, hay muchas razones que pueden hacer que esa vía pierda su funcionalidad durante un periodo y el resto de la red no sea capaz de soportar la demanda de Girona y, por tanto, tengamos un apagón general allí.
Doncs ja veuen, és que ens quedarem tots plegats sense llum. Bé, en tot cas, ja anirà veient com va desenvolupant-se això. Una de les utilitats que els defensors de la línia li atorguen és la possibilitat de facilitar o garantir el subministrament del TGV en el seu camí cap a França. Doncs avui, sobre aquest particular, sobre el camí del TGV cap a França, tenim una bona notícia pels oients de Girona.
I és que el Ministeri de Medi Ambient ha aprovat el projecte i contempla un llarg túnel que evitarà problemes al casc antic, menys molèsties als usuaris i la supressió de l'actual vial enlairat de la Renfe. A més, diuen que el servei de Rodalies no en resultarà afectat.
Bé, això sí que ja és molt prometre, dir que el servei de Rodalies de Renfe no en resultarà afectat. Esperem, toquem ferro en aquest cas, i esperem que no passi el que ha passat a Rodalies de Renfe a Barcelona i concretament al voltant de l'estació de Sants, que allò és com una mena de forat misteriós on hi han passat moltes coses, i també més cap al sud hi han passat coses estranyes. Ara parlem d'aquesta bonica localitat mallorquina anomenada Entratx. Avui el president Matas, el president de les Balears, assegura que l'alcalde, que és a la presó, per cert, i sense fiança, doncs una mica tot plegat ja s'ho veia venir.
L'alcalde jo creo que presumia que existia pues algo
Es decir, yo creo que algo relacionado con el desplazamiento de unos policías que habían llegado una semana antes, por lo cual el alcalde efectivamente se sentía presionado.
Hem de dir que és un exemple de perspicàcia aquest alcalde, veia tot de policies corrent pels carrers uns dies abans de les detencions i del registre de l'Ajuntament, i clar, ell notava que alguna cosa estranya passava, però no sabia quina era.
Però atenció a Jaume Matas, perquè també ha assegurat que ha rebut una trucada anònima en què li asseguren que dimarts vinent la policia intervindrà a 5 municipis més de les Illes.
Vaja, sí que tenim algú que es dedica a trucar, a fer trucades anònimes i avisar que hi ha 5 municipis on estan passant coses estranyes. Ho veurem, dimarts que ve estarem especialment atents. Ara, atenció als que mengin habitualment sushi, peix cru o variants, perquè el govern obligarà a congelar-lo abans de menjar-lo. Per què, Xavi?
Doncs no té res a veure amb el poloni 210, és per motius sanitaris. Resulta que cada cop es detecta més un paràsit anomenat anisakis i només es pot matar coent el peix o bé congelant-lo 24 hores a 20 graus sota zero. La ministra de Sanitat, Elena Salgado, justificava la mesura.
Estamos aquí porque no aceptamos la imposición. No somos rebeldes.
Sí, Elena, la ministra Salgado, evidentment, no és aquesta senyora que estàvem sentint. Estàvem sentint el president, no el president, sinó el perdedor de les eleccions a Mèxic, el senyor López Obrador, queixant-se de les seves coses, com ara sentirem d'aquí a uns segons. Bé, en tot cas, la ministra justificava la mesura i ha quedat clar. Peix cru s'ha de congelar durant 24 hores a 20 graus sota zero i després ja es pot menjar perquè es mata el paràsit aquest en qüestió. A Cuba estan de festa, una festa una mica particular. Celebren els 80 anys de Fidel Castro, tot i que els va fer l'agost. I també els celebren, però sense la seva presència, perquè, com ja saben vostès, està malalt i al final no pot accedir o assistir als actes.
Ja fa dies que s'està celebrant l'aniversari a l'Havana, però demà es farà l'acte principal amb desfilada militar inclosa.
Això sí, que la desfilada militar no falti, com passen les grans ocasions. A partir de les 10 connectarem amb l'enviada especial de Catalunya Ràdio Cuba, Maria Alba Gilabert, i ens preguntarem també un informe qui mana a Cuba i a qui i com li ha traspassat el poder Fidel Castro. Això, diem, és el que passa a Cuba, però a Mèxic, com sentíem ara fa un moment, avui hem viscut una presa de possessió, diguéssim, una mica agitada, concretament la del seu president i vencedor de les eleccions, el senyor Felipe Calderón.
I és que els partidaris de López Obrador, que va perdre les eleccions, no accepten la derrota i han boicotejat avui l'acte de presa de possessió. De fet, el nou president ha hagut de jurar el càrrec rodejat de policia i enmig de disturbis i cops de puny.
Doncs això és el que passa a Mèxic. Ara anem a conèixer com es presenta la previsió meteorològica en connexió amb el Jofre Genoer. Jofre, bona nit.
Molt bona nit.
Bé, avui tothom està especialment pendent del que puguis dir perquè n'hi ha que se'n van molts dies, eh? Passa que potser se'n van a la platja en lloc de la muntanya, però vaja, tu sabràs, digues.
Home, a la platja ben bé tampoc, perquè aquests últims dies ja Déu-n'hi-do el que ha refrescat. Sobretot al matí hi ha hagut glaçades, fins i tot en molts punts de l'interior del país. Però ara que dius això, aprofitaré per comentar que no és que hagi de venir calor, ni molt menys, però dilluns i dimarts sembla que les temperatures tornen a pujar una mica, és a dir, que l'ambient diurn serà força suau i agradable, però durarà molt poc, serà un ascens transitori dels termòmetres. De moment, en tot cas, el pronòstic immediat per aquest cap de setmana és de cel força tapat, els núvols ja han augmentat al llarg d'aquesta tarda, això farà que aquesta nit les mínimes no siguin tan baixes, no hi hagin glaçades, però esperem que tant aquesta nit com al llarg del cap de setmana encara l'ambient sigui força de tardor i fred. De precipitacions no n'esperem gaires, potser al llarg del dia demà algun plogim molt dispers, localitzat cap a la costa o al vessant sud del Pirineu, però és un front molt poc actiu. I al llarg de la tarda fins i tot podrien començar-se a obrir algunes petites clarianes que dominaran al llarg del matí i matinada de diumenge, serà més freda per tant, però els núvols tornaran a augmentar al llarg de diumenge amb l'acostament d'un nou front que ara com ara també sembla molt poc actiu. En tot cas, serà a mitjans de la setmana que ve que poden arribar fronts una mica més actius i que, a més, puguin donar algunes nevades esperades, sobretot, sembla ara com ara, en el Pirineu Occidental. Ho haurem d'anar seguint.